Perspectiva. L'arquitectura a Catalunya Ràdio.
Des del passat 21 de maig, l'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura del Vallès, l'ETSAV, té un nou director, Pere Fuertes, que de fet ja formava part de l'equip directiu sortint, encapçalat per Albert Cuchí, i on Fuertes ha estat exercint de sotsdirector i cap d'estudis. El seu vincle amb les tasques directives de l'escola es remunta a l'any 2011 i s'escau el tòpic, doncs, de dir que es tracta d'un equip de continuïtat amb el projecte anterior. I de fet cal celebrar que així sigui, doncs el prestigi i el tarannà que ha assolit l'Escola del Vallès fins a dia d'avui han estat lloables i, en tot cas, cal suposar precisament això, que aquesta nova directiva assumeix el repte de millorar allò que s'ha construït fins ara, aportant noves idees, amb visió de futur i perquè en aquesta vida tot és millorable, i no pas que adopti polítiques disruptives a curt termini.
L'equip de Pere Fuertes el formen Joan Puigdomènec, Núria Salvador, Roger Sauquet, Torsken Masek i Mariana Palumbo. El seu projecte posa l'accent a incentivar i crear les estructures per una major participança i capacitat de debat entre els mateixos estudiants, els docents, els investigadors i el personal administratiu. Volen ampliar la interacció de l'escola amb les administracions, les institucions, les entitats i els col·lectius del territori i alhora reforçar la seva projecció internacional amb les escoles estrangeres amb les que col·laboren habitualment. Pel que fa al model docent, el propòsit és que cada curs sigui irrepetible, com irrepetibles són els estudiants que hi passen cada any per l'escola, i en aquest sentit es plantegen també continuar potenciant i desenvolupant el quatrimestre com a àmbit docent en detriment del concepte clàssic d'any acadèmic.
Pere Fuertes, bon dia i l'enhorabona.
Bon dia, moltíssimes gràcies.
Gràcies a tu per venir als micròfons del Perspectiva de Catalunya Ràdio per parlar d'aquest nou mandat, aquest període de 4 anys que inicieu ara a l'Escola del Vallès. Bé, una escola que ha adquirit la seva personalitat pròpia al llarg dels anys, fins al punt que parles amb un estudiant sortit d'aquí i només que digui dues frases ja l'identifiques de seguida, ja penses, aquest surt de l'Escola del Vallès, perquè porten tots ja com marcat a foc un sentit de l'ètica i de la deontologia professional, sempre orientats cap a un tipus d'arquitectura molt motivada per temes socials, per economia circular, per la gestió dels entorns, sempre amb una visió molt humanística. És com un pedigrí que tenen aquests alumnes, que segurament és allà on més excel·leix aquesta Escola del Vallès.
Mira, m'agrada que em facis aquesta introducció, perquè t'haig de donar la raó. És a dir, en aquesta escola, aquestes qüestions que tu has mencionat, i segurament alguna altra, com el treball en equip...
I tant, sí.
Com, diríem, la interacció amb el territori, etc, i són molt presents. I justament, com que és una bona base de partida, és el que ens hem proposat d'intentar anar més enllà. Obrir una discussió entre els agents presents a l'escola, professorat, estudiants i administració, per tal de veure com podem consolidar aquestes línies, aquests perfils que tu ara mencionaves, que en realitat dibuixen un tipus d'arquitecte, és veritat, i que a més hi puguem afegir aquelles altres que potser queden ara una mica amagades per aquesta idea que tu explicaves del perfil ètic de l'arquitecte del Vallès i que, en canvi, també estan presents a l'escola.
Bé, abans em comentaves dels 100 professors que teniu, 70 d'ells són associats, professors associat vol dir que és un professional que exerceix el projecte i ve aquí a impartir classes i, per tant, això també estableix un vincle professional més tradicional, no?, amb l'alumne també, no?, amb el fet de construir, perquè és que sempre diuen, no, és que els arquitectes no només fan cases, però bé, però també en fan de cases, no?
També en fan, sí, i també transformen tot el patrimoni dit d'una manera extensa que ens envolta. No vull fer una definició d'arquitecte, però si l'arquitecte és la persona que sap donar forma als problemes d'habitabilitat, i aquí habitabilitat la utilitzo com la forma de definir la nostra relació amb el medi, llavors podríem dir que l'arquitecte d'avui ha de ser capaç de transformar el medi construït, de reconnectar-nos amb el territori, que és un imperatiu dels nostres temps. I en aquest sentit, clar, formar algú perquè sigui capaç d'intervenir en allò que ja existeix requereix un tipus d'aprenentatge diferent de formar algú perquè actuï sobre la nova construcció. La idea és esborrar aquestes diferències entre el que tradicionalment, ja que tu has utilitzat aquesta paraula, s'entén com a arquitectura en majúscules i arquitectura en minúscules, no? Entenent que la intervenció és una cosa menor, quan en realitat jo crec que és un dels nostres principals objectius, almenys en el context en el que ens movem.
Sí, és que podria semblar que tot això és una acció com dirigida des d'una esfera directiva Però, en canvi, no sé, potser el que hauríem d'entendre és que aquest tarannà tan característic que dèiem el configura el mateix estudiant, perquè la vostra política és aquesta participança que es tradueix en uns dos màsters, concretament, que veus que són irrepetibles cada any perquè se'ls configura el mateix futur arquitecte, oi?
Sí, això és molt important. L'ensenyament universitari s'ha basat en la transmissió de coneixement des del professorat fins als estudiants. I jo crec que en aquests moments tenim l'obligació de tancar aquest cercle donant la mateixa importància a l'aprenentatge, és a dir, al paper que tenen els estudiants en la seva pròpia formació, no? I en aquest sentit, des de fa molt de temps aquesta escola ha aplicat una fórmula que segueix sent única a les escoles d'arquitectura, que és el que anomenem taller d'arquitectura i projectes, TAP, entre nosaltres, que són tallers de projectes i altres departaments, no? Sempre hi ha parelles entre professors de projectes i professors d'urbanisme, de tecnologia, d'història i teoria, etc., de dibuix, que permeten treballar sobre un tema des de visions transversals. Ens enfoquem en aquell cas d'estudi i en el treball de l'estudiant, que d'aquesta manera, diríem, tendeix a esborrar les fractures que hem establert d'una manera, diríem, premeditada entre àrees de coneixement.
És un model que ha donat ja casos d'èxit, com és el cas d'aquest OASI que va guanyar l'última edició del Young Talent Architecture Award. Tenim un podcast en la Perspectiva on els mateixos autors del projecte ens ho explicaven i deien, no, és que és un projecte de paisatge, però és un projecte d'economia sostenible, és un projecte de dinamització social del territori, però que ens l'hem de fer molt nosaltres, no?
Sí, i aquest és un cas que em sembla que val la pena mencionar, perquè el desgast que va suposar és molt gran, però la idea és poder tornar a utilitzar fórmules d'aquestes. I en aquest sentit, OASI, entre altres propostes que es van arribar a construir, ja un cop titulats i, per tant, arquitectes en l'exercici de la professió...
Sí, perquè parlem del premiat, però és que hi ha més coses aquí al darrere.
Clar,
eh?
Per dir-ho d'alguna manera, és l'aflorament d'una manera de fer, no? Que en aquell any va voler anar més enllà de traçar un projecte que tingués aquestes components que mencionaves abans i portar-lo a la pràctica, que és on hi ha un grau de dificultat extra al qual es van haver d'enfrontar els autors d'OASI, justament. No?
Bé, i això és una precisament de les puntes de llança que us heu traçat en aquest nou quatrienni que comenceu ara, que és imbricar més l'escola amb l'exterior, amb les entitats, amb els ajuntaments i crear aquestes sinergies que acaben produint aquests projectes tan afortunats, no?
Afortunats i amb un cert risc, evidentment. Voler anar tan lluny implica també riscos.
Qui no juga no guanya.
Exactament. Inclús en el grau, no? Les assignatures de taller de projectes i arquitectura des de fa molts anys tenen la tradició de treballar sobre casos reals. I moltes vegades aquests casos reals venen avalats perquè l'Ajuntament o l'administració en general donen suport a que l'escola treballi sobre aquell cas, no? És a dir, que proposi solucions, no? Inclús faci aflorar problemes que potser d'altra manera amb un encàrrec professional, per entendre'ns, o amb un concurs, no sortirien, no? La idea no és competir amb el món professional, evidentment, sinó aportar una visió diferent. Clar, aquesta tradició que s'ha anat, diríem, resolent cas per cas, equip de professors per equip de professors, any per any, no? Amb una certa autonomia, i per tant s'ha de mantenir. Però, en canvi, ens semblava que en el moment que els màsters, per exemple, el màster en arquitectura ha aconseguit tenir una col·laboració estable amb la Diputació de Barcelona i amb l'àrea metropolitana per tal d'anar generant opinió sobre casos any rere any, doncs d'aquesta mateixa manera crec que hem d'establir una certa, diríem, continuïtat en aquesta relació amb el món exterior, no només amb l'administració, sinó també amb altres entitats o amb el món empresarial que té a veure amb l'arquitectura. I, evidentment, sense deixar de banda tota aquesta iniciativa cooperativa que en aquests moments jo diria que és una línia de treball molt clara a partir de acabar els estudis d'arquitectura, no? Constituir-se en cooperativa de treball i començar una aventura professional.
Bé, un altre dels ingredients, i és que aquesta escola està situada en el mapa, doncs, que s'hi ve com un petó, perquè disposeu de molt d'espai on, bé, poder desenvolupar fins i tot prototips, no? I això sí, és una gran virtut, no?
Doncs sí, el fet d'estar a Sant Cugat i de tenir al nostre abast un campus no molt gran, però sí amb oportunitats de poder-lo utilitzar, diríem, com a extensió de la pròpia escola. Jo crec que ens ha marcat tenir un centre de recerca aquí mateix, una residència d'estudiants i encara, tot i així, espai de treball a l'exterior i un taller de maquetació, etc., sota de l'edifici que tenim aquí al davant, doncs ens ha permès que aquesta experimentació es pugui produir a escala real i fins i tot construir prototipus que després viatjaran cap a altres localitzacions.
Doncs Pere Fuertes, reitero l'enhorabona i intensa vida en aquests 4 anys de mandat que afrontes.
Et reitero també les gràcies, les teves felicitacions i esperem estar justament a l'alçada del que demana aquesta escola.
Fantàstic, i nosaltres que ho anirem explicant, particularment a través dels vostres alumnes, perquè ens encanta trobar-nos amb ells i que ens expliquin els projectes reals, palpables i factibles que porten entre mans, que són sempre molt interessants. Que vagi molt bé, Pere.
Moltes gràcies. A tu.
Adéu-siau.
Trobareu tots els reportatges d'aquest programa a la nostra web catradio.cat/perspectiva dins la finestra dels nostres millors moments.